Baix un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
Avui parlarem d'embolics, si és un embolic o no, això de l'idioma, que és de la trinca. Fixa't, era un home català que anava a Madrid i havia de traduir, crec recordar alguns refranys que no se'n sortia prou bé, no? Avui és un plaer rebre el Jesús Tusson, bon dia.
Hola, bon dia.
Un catedràtic de lingüística de la Universitat de Barcelona, amb qui volem parlar d'una cosa que cada vegada és més freqüent, no? Que és aquestes famílies multilingües, no? També de l'aprenentatge dels idiomes per part dels nanos, perquè s'acosta aquella època en què els apuntem campaments amb famílies angleses, o que els enviem a l'estranger, o que decidim que hem d'aprofitar l'estiu perquè aprenguin idiomes, però d'aquesta realitat, no? Que és les famílies que ell parla francès, ella parla anglès, amb el nen li parlen en castellà, però després a l'escola li parlen català i vés a saber, no? Per tant, tenim una persona aquí que acaba de publicar un llibre sobre la metàfora, un llibre que es diu Això és i no és allò, ara llibres. Estan amb ell, llibre? Estàs content?
Sí, estic molt content. Sí. Per primera vegada surt en les llistes de llibres que surten més. I... No, i està molt bé. I fins i tot hi ha gent que ja se l'ha llegit i s'ho han passat bé, que és del que es tracta. Perquè no hem vingut al món a patir.
Hem vingut al món a patir. Per tant, alguna metàfora que defineixi la família?
La família, home, una metàfora una mica quica, seria un jardí que de vegades pot tenir plantes enverinades o plantes molt, molt plaents, que fan bona olor.
No, la sensació, sí. Lluís, quan tens família que t'has ficat en un bon jardí, la sí, tens, sí, dius, sí, m'he fotut en un jardí que no sé si en sortiré. Algun altre que et vingui al cap?
No.
Jo t'he sentit a dir i t'he llegit que el futur és dels políglotes, defenses la diversitat de llengües, com més millor.
Sí.
I per tant, això que volem parlar avui, deus estar-hi, si és que es pot dir a favor, no?
Sí. El que passa és que jo no acabo d'imaginar com serà el món futur quan es trobin dues persones de llengües diferents. És a dir, ja fa 10 anys un especialista en informàtica em va dir, això de la traducció estarà resolt. Tu agafaràs el mòbil, parlaràs amb un japonès que és a Tòquio, parlaràs en català, ell te contestarà en japonès, però ell te sentirà a tu en japonès i tu el sentiràs amb ell en català.
Ui, quin embolic.
El que passa és que les traduccions sembla que donen, ja en aquests moments, donen la possibilitat de reservar una habitació en un hotel, reservar un bitllet d'avió i fer algunes transaccions verbals més aviat convencionals. Tot el que sigui el llenguatge de la intimitat, el llenguatge de la ironia, la broma...
Les metàfores,
tot això, no sé si la màquina ho podrà solucionar algun dia.
Et pots trobar en un bon jardí, aquí sí que et pots trobar un bon jardí, sí. Parlant amb els japonès i al final acabant allà on no volies, no?
Per tant, el futur serà dels poliglots o dels que tinguin un sistema de telefonia prou complidet com per...
Com que aquest programa no ens estem de res, tu has publicat un llibre aquest sobre metàfores, avui volem parlar d'idiomes, ho barrejarem. Un nen és una esponja?
Un nen...
Pels idiomes.
No és una esponja. Un nen és un productor d'idiomes. És a dir, sí que en algun sentit assimila tot el que hi ha al seu voltant, les llengües que hi ha al seu voltant. Però tot això és possible perquè les criatures arriben al món amb un dispositiu innat que de la mateixa manera que els porta a veure en tres dimensions i en colors o a aixecar-se sense ser ensenyats a aixecar-se van adquirint les llengües que hi ha al seu voltant. Per això Chomsky moltes vegades ha dit que les llengües exploten en l'infant. Exploten. Però l'explosiu ja el porta a dins. Perquè si no s'explica com en l'època de la vida en què som més tontets, i als 18, 20 mesos, són capaços de fer-nos els propietaris del sistema de comunicació més endimoniadament complicat que s'ha trobat a la natura. És a dir, no, les criatures no aprenen una llengua. Les criatures adquireixen una llengua a partir dels mecanismes que els porten en aquesta direcció.
Sí, sí, és cert. Quan, això passa quan aprens un idioma. Jo, quan vaig començar a estudiar anglès, que jo era grandet, veies un nen petit parlant anglès i deies que com pot ser una cosa que m'està costant tant aquest tio que m'ho fot.
Sí, sí, és que una cosa és l'adquisició natural i llavors la criatura aprèn les llengües que es troba al seu voltant, siguin 3, 4 o 5. Vaig conèixer un poliglot que era fill de diplomàtics, que havia voltat per tot el món, que als salons de les mansions on vivien, per allà passava gent d'arreu del món, que ara aquí tenia una dida o una minyona d'una llengua i allà d'una altra llengua. Aquesta persona parlava, deia la gent que el coneixien, parlava 12 llengües sense accent i fins a 20, és a dir, 8 més, que se li notava una mica l'accent. Vull dir,
l'edat bona, per tant, d'un nen per xuclar, per adquirir l'idioma, que és d'entre els 2 anys i els...
Els 2 i la pubertat. A partir de la pubertat s'ha demostrat en estudis de psicolingüística que la capacitat per aprendre llengües frena. Però a més és que el que s'ha de distingir molt és el que és l'adquisició natural del que és anar a una acadèmia o a una escola d'idiomes. Això és tota una altra història.
Que, clar, tu dius,
el Pep és especialista en anglès, tu ets llicenciat en filologia anglesa.
Sí, sí,
clar,
sí.
Jo crec, no sé quina serà la teva opinió, però jo crec que les llengües s'aprenen en el joc, en la broma, en la conversa, espontàniament, no en una aula. L'aula te dona els fonaments perquè després te llancis a la piscina, sí, te dona el flotador.
I a més hi ha molta cultura de pensar-se que per aprendre un idioma vas a una acadèmia i només dediques aquella hora a aprendre aquell idioma. I un cop surts d'aquella hora, deixes de practicar-lo fins la propera hora que hi vas.
Sí, sí.
Si fora de l'aula no l'utilitzes, és
sí,
impossible.
Sí, sí.
Tu havies dit que tu vas aprendre anglès lligant, no?
Jo vaig aprendre anglès intentant entendre què deien les cançons que m'agradaven. És a dir, les cançons dels Beatles, bàsicament. I després, una mica més grandet, intentant lligar. Sí, que també ajuda molt.
I amb èxit, a més.
Sí.
Té mèrit, lligar i amb l'altre idioma, trobo que no. Jo sempre t'he admirat per això.
Home, èxit, què vols que et digui? Relatiu, eh? Relatiu.
Ah, m'ho havies explicat un dia, m'has explicat una cosa.
Era una fantasmada.
Per tant, hi ha una confusió, que és un nen pot adquirir llengües fàcilment dels 2 als 7 anys, però que no vol dir que aprofita ara que té 4 anys per apuntar-lo a l'acadèmia d'anglès.
No, això jo crec que el millor seria aprofitar que ara té 4 anys per fer-lo viure viatjant amb la família en el país d'origen o que es relacioni amb criatures d'un altre idioma. Hi ha molts casos de persones que han après alemany, per exemple, doncs perquè tenien un amiguet a la costa i s'hi relacionaven un mes a l'estiu i tranquil·lament. Realment les llengües estan fetes per la conversa, no estan fetes per l'aula, en principi. I es dona el cas de gent que ha fet 3 cursos d'un idioma, 3 hores setmanals, i l'anglès, per exemple, i el deixen a Londres, a Piccadilly Circus, i no entén res. No entén res. Es fa entendre més o menys, i el que necessita és passar-se un temps nedant a la piscina, perquè si no hi ha manera. És que les llengües són realment molt, molt complexes.
Parlem, Jesús, un moment de l'expressió llengua materna, que aquesta expressió jo conec de tot, no? Mares de fora, això que parlen al seu fill amb la seva llengua, i d'altres que s'han adaptat. Alguna vegada he conegut alguna mare que no és d'aquí, que viu aquí, i que diu, jo al meu fill li parlo en català, i tens la sensació de dir, vols dir, ficant tot no et demana, que és una altra cosa que fem molt, no? Però tens la sensació que si l'expressió llengua materna, potser hauria de dir que una mare, en el fons, sempre desitjarà relacionar-se amb el seu fill en la llengua de la seva mare, o no? Tu què recomanaries?
Aquí hi ha una gradació de situacions des de el territori monolingüe, on evidentment la mare li parla a la criatura en la llengua de la seva mare i de la seva àvia, etc, etc, i hi ha la transmissió normal. El problema és quan te trobes en territoris on funcionen 2 o més llengües. Aquí hi ha de tot, des de la mare o el pare que parla a la criatura en la llengua de la seva màxima comoditat, que aquesta és una bona solució, fins pares que diuen, l'hem parlat en una llengua, però ara el portem a la guarderia o a la llar d'infants o a l'escola, i allà la llengua és una altra, Per tant, ens hi adaptem. També és una bona solució. El que passa és que la criatura hauria de rebre una llengua que estigués justificada. La criatura molt difícilment, als 4 anys, acceptarà que algú de la família, el pare o la mare, li parli en una llengua diferent a la llengua. S'hi rebel·larà, s'hi revoltarà.
Per tant, justificada què vol dir? Que...
Sí, justificada vol dir que estigui en l'entorn i que sigui natural en la parcel·la de l'entorn on tu et mous. És a dir, si la llengua catalana està en l'entorn i en casa es produeix un canvi de llengua, bé, com que és la llengua que també entra a casa a través de la ràdio, a través de la televisió, etc., potser no crearia conflicte. Però si creés conflicte, clar, aquí seria alguna persona especialitzada en sociolingüística, del desenvolupament, de l'adquisició de llengües, la que hauria de dir en aquest cas sí, en aquest cas no. Jo diria que la relació dels pares amb les criatures ha de ser d'allò més natural, vull dir, no ha de ser forçada. Hi ha alguns casos que jo he conegut que el pare parlava castellà, la mare parlava català, però la criatura van decidir que l'educarien en anglès. Pel futur de la criatura, jo els deia, si el porteu a una escola anglesa, potser sí, perquè la llengua estarà justificada per l'escola. Però si no, i aquesta criatura al llarg dels seus primers anys només sentirà o català o castellà, no li parleu en una llengua diferent, perquè seria la llengua d'exclusió, no estaria justificada per l'entorn.
Sí, notaria que està fent alguna cosa especialment
per ell. Que han plantat una barrera lingüística, una tanca lingüística davant de la criatura, perquè els pares expressaven en castellà, de vegades en català, etc. Però no, el futur la criatura ja se'l farà.
Però sí que se'l dir que la gent que ha canviat d'idioma, ha canviat de país, que hi ha algun moment, o quan està molt enamorat o quan està molt emprenyat, que recorre a la seva, no? És a dir, per exemple, els tacos solen sortir més amb la teva.
Sí, això és evident. A casa meva, el meu pare, valenciano parlant, no català parlant, com vulgueu, que és el mateix, vull dir, o...
Sí, està bastant clar.
Ens parlava, ja era l'època, jo vaig néixer l'any 39, era l'època de la postguerra pura i dura, i ens parlava en castellà, un castellà que m'agradaria tenir-ne les gravacions, però quan s'emprenyava, quan renegava, doncs ho feia en la llengua de la seva màxima espontaneïtat, és evident. I jo diria que en principi els pares, el pare i la mare, haurien de sentir-se molt còmodes lingüísticament amb la criatura. Això el que vol dir és que els pares catalanoparlants no han de renunciar mai de la vida a la transmissió de la llengua, perquè és aquí on, en qüestió de dues generacions, tres com a molt, la llengua es pot perdre.
Educar les criatures, parlant de llengües, amb Jesús Tusson, i ara amb uns quants testimonis més.
Educar costa, oi, Mariona?
I els idiomes costen.
Molt, sobretot alguns.
Hi ha algunes cases on parlem una llengua, dues, però tu has buscat casos on la cosa es complica més, eh?
Sí, una miqueta, però com que els nens són unes màquines amb això d'assimilar-ho tot, doncs no s'emboliquen. Però els pares sí. És a dir, els nens, cap problema. Els hi pots parlar l'idioma que vulguis, que ells t'ho parlen, et contesten i tal. Però
els
ja
pares
comprovarem...
ens atabalem sols, eh? No cal ni les llengües per atabalar.
És que ja hem passat la pubertat.
Ja tenim pèl.
Clar, i a més hi ha una cosa que no podeu fer, que és parlar davant dels vostres fills, vosaltres que parleu pocs idiomes a casa, diríem, i... no sé, criticar-los o dir coses davant d'ells, que això, els pares que tenen una família que parla diverses llengües sí que ho fan. És a dir, critiquen els nens amb un altre idioma que els nens no entenen. No sé si m'enteneu, m'estic fent un embolic.
No, t'he dit una cosa que, veus, el comentarem al professor Tusson, que jo crec que és un estímul. Nosaltres a casa, quan volem parlar dels nens, parlem en anglès, mostra anglès macarrònic, no? Quan alguna cosa que no volen sentir. I ells han anat notant això i notes que els s'espavilen. I que ara, l'altre dia va passar el cotxe, que ens vam passar l'anglès, el nostre anglès limitat, per comentar una cosa d'ells, i de cop els dos grans van començar a dir... van captar paraules al vol, perquè clar, el nostre anglès és fàcil d'entendre, eh? El anglès és molt catalanitzat. I es pensava, mira, els està estimulant. Espiar-nos a nosaltres els estimula a dir... dic, amb la facilitat que dona el nostre. Vull dir, que ja t'estava entenent.
En el món americà sembla que és bastant freqüent quan van la parella amb el cotxe i els dos nanos i s'han de dir una cosa, que no els pots comprar gelats, eh?
Sí.
Farem una parada, però no els compris gelats, que lletregen la paraula.
Ah.
Lletregen la paraula.
Aquest, no?
Clar, però arriba un moment que les criatures...
Clar,
sobretot quan ja saben llegir o estan iniciant la lectura, fan la composició
però el codi, i com que són molt intuïtius passa que cap, si més no, captaran la paraula clau i ho deduiran, no?
Doncs això és el que li ha passat a l'Esperança, que és una mare que durant un parell d'anyets va viure amb aquest privilegi de poder parlar en anglès amb el seu marit. Ella és catalana, ell és gallec, es van conèixer als Estats Units.
Sí?
I
on viuen ara?
Ara viuen a Nebraska.
Ah, molt lògic.
Però, sí.
Ah, ni un gallec on han d'estar.
On han de viure, a Nebraska. I ells tenen tres nens, el Joan, que no sabeu d'on ve aquest nom.
Joan. Potser gallec?
Sí, potser sí. No, doncs el Joan de 14 anys, el Daniel d'11 i la Xiang Yu.
La Xiang Yu que ve de dels Xalets.
De Vigo.
Una filla adoptada xinesa, i s'entenen d'aquesta manera.
Quan ens vam conèixer, doncs ell i jo parlàvem castellà, que era la llengua que teníem en comú. I vàrem tenir dos nanos. Llavors, doncs, des de sempre, jo parlava català amb els nanos i ell els hi parlava en gallec. Al cap d'un temps va anar a Xina a buscar la meva tercera filla i ella també, doncs, va aprendre català a l'escola, parlava català amb mi i també parlava gallec amb el seu pare. Llavors, al cap d'un parell d'anys, vam tornar a venir aquí als Estats Units i llavors els nanos van aprendre anglès. O sigui que la meva família, doncs, ara mateix estem parlant català, castellà, gallec i anglès. Però, bueno, ens entenem, eh? No ens confonem mai de llengües. Suposo que és que està molt ben associat que cada persona parla una llengua. El que passava és que quan vivíem a Catalunya, doncs a vegades el meu home i jo, si volíem dir alguna cosa i volíem que els nens doncs no ho entenguessin, podíem parlar en anglès, que era una llengua que ell i jo parlàvem. Però clar, això se'ns ha acabat, perquè ara des que estem aquí els nanos parlen perfectament anglès i ara ja no ens queda cap idioma que puguem parlar i que ells no ens entenguin. O sigui que s'han acabat els secrets a la família.
Euskera, que aprenguin euskera i els servirà
també
com
a... També és una opció. Ara al contrari, ara els pares no entenen els nens, perquè els nens saben parlar tan bé l'anglès que són ells els que es perden. O sigui que els nens entre ells poden criticar els pares i els pares no els segueixen. Està molt bé, els papers canvien amb els anys.
També has visitat una família poliglota, o com es diu, poliglota. Això es diu
poliglota.
Poliglota, s'ha de dir.
Poliglota. Doncs sí, que parlen anglès, català i castellà. El pare és d'aquí, però la mare és de Trinidad i Tobago, que és una illa que hi ha al Carib, i allà només parlen anglès. Són el Pedro, la Candy i els seus tres fills, l'Aleix, el Jordan i el Lluc. Candy, ara és l'hora de sopar. Creus que hauran sopat ja els teus fills i el teu marit, o t'esperen a tu per sopar?
No, they've eaten already.
Ai, però estaré en anglès.
No, ja l'han comido.
Ja han sopat, per tant...
Estan mirant la tele. El més segur, per relaxar una mica abans d'anar a dormir.
Molt bé, doncs vinga, entrem cap a casa vostra.
Vamos. Hi, boys! Hi! How's everything?
Hi, very good.
Hola, hi, babes.
Hi, love.
How are you?
How are you?
I'm fine, sweetheart. And you? How are you?
A lot.
So how's everything, boys?
Very good, fine.
I a veure, nois, això cada dia, quan arribeu a casa, és així? És a dir, la Candy, que és la mare, els hi parla sempre en anglès.
Sí.
Menys quan s'enfada.
Llavors, quan s'enfada, amb quin idioma us parla?
En castellà o català.
Per què?
Perquè torna tard.
A casa?
Sí.
I tu no, oi?
No.
Quants anys tens, Lluc?
6.
Clar, bueno, ja tindràs temps de tornar tard a casa, eh? Ja veuràs.
Mai no és massa tard per tornar a començar.
Quan vaig amb ell, torno tard a casa perquè ell vol estar amb les seves amigues.
Amb les amigues?
Amigues.
Amics.
A veure, això s'ha posat interessant, eh? Ara ens estan fent confessions sentimentals. Us ho expliquen, això? En quin idioma? En anglès o en català?
No, el gran Aleix és català. Explico les coses en català, al no ser que jo tinc que esforçar-lo. Inglès, dic, inglès. Però què és coses de molt d'explicar és en català. Ara, si són coses curtets, lo harà en anglès.
I entre vosaltres parleu en anglès, entre la, diguem, la parella.
Entre la Candy i jo, sí. Majoritàriament de les vegades, la majoria dels cops sí que parlem en anglès.
I si no, què, en castellà?
En castellà o... Per mi ara és mig i mig. Ves? És com un mig i mig. El que surt primer. Ara, si quiero que él me entienda bien una cosa que tengo que explicar o porque estoy enfadada o porque tiene que entenderme, lo haré en castellano.
Down.
Down.
Arrancó
no, down. Down, 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 down.
No us emboliqueu a casa amb això del canvi d'idioma?
Abans, quan eren més petits, sí. Porque tenía que ir cambiando mucho. Tenía que... Primero decirlo en inglés y para asegurarme que lo habían entendido, repetirlo en castellano. Entonces era como repetir y repetir las cosas en varias lenguas. Entonces sí, me confundía y después hasta me hacía pesada.
Com les criatures comentant i vivint una família tota curiosa, que n'hi ha moltes, amb el professor Jesús Tusson, algun comentari sobre aquesta família?
Sí, evidentment una cosa és canviar de llengua. Aquí... I una altra cosa és, si canvies de domicili, doncs molt o poc hauràs de canviar de llengua. I es produirà la barreja de llengües d'una manera espontània. I tu t'hi adaptaràs tant com podràs, perquè a partir d'unes determinades edats l'habilitat per xuclar llengües es va perdent, però les criatures es mouran tranquil·lament, no tan sols en llengües diferents, sinó en varietats de la mateixa llengua. Jo conec el cas d'una criatura... fill d'argentins que amb nosaltres parlen en català, amb els pares parlen el castellà d'Argentina i amb els castellanoparlants d'aquí parlen un altre castellà, aquesta mena de castellà del lloc o que es parla per aquí, de manera que no tan sols són capaços de situar-se per referència a llengües diferents, sinó a les varietats dins d'una mateixa llengua, a dialectes diferents.
Ho hem d'acabar aquí. Una última pregunta, Jesús Tusson, aprofitant que tenim un catedràtic de lingüística aquí. Els pares ens preocupen molt la llengua del futur, perquè els nostres nens ara no ens equivoquéssim, els fem aprendre anglès, resulta que la llengua del futur és l'alemany, l'àrab, el xinès... Sí. Quina serà?
A mi la futurologia no se'm dona gaire bé, però podria ser el xinès, podria ser el xinès.
El xinès, més que l'àrab, per exemple.
Sí, probablement el xinès. No. Sí,
sí. Doncs au, tots a aprendre xinès.
Bueno, i sense oblidar el català.
No.
La llengua del futur.
No. Un gran futur.
L'important és el manteniment de la pròpia llengua en el propi espai lingüístic i després obrir finestres, tantes com vulguis, i segons les teves necessitats.
I si hem de renegar, reneguem en català, no?
Reneguem en català, però mai reneguem del català.
Ah. Moltíssimes gràcies, Jesús Tusson. Si voleu llegir alguns dels seus llibres, penseu que l'últim que ha sortit es diu Això és i no és allò. Ara, llibres, un llibre sobre les metàfores. Gràcies, bon dia.
Gràcies, moltes gràcies.